Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha mostrat el rebuig total a la construcció dels 3.000 habitatges de protecció oficial als terrenys de l'antic cap de golf de Can Sant Joan. En una roda de premsa per valorar l'anunci que l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, feia aquest dimarts del projecte de l'ecodistricte, Martínez s'ha mostrat contundent i ha qualificat la proposta d'atac directe al parc de Can Oriol i a la ciutat de Rubí. I més reaccions a l'anunci d'aquest ecodistricte. I és que hi ha molt escepticisme entre els partits de l'oposició a Sant Cugat davant de l'anunci del govern d'impulsar aquest nou barri a la zona dels terrenys de l'antic camp de golf. El PSC ha dit que està a favor del projecte si no són focs d'artifici. El Partit Popular ha assegurat que hi ha massa interrogants sense resposta, mentre que la CUP ha assegurat que és un projecte ple d'incerteses i contradiccions. Per la seva banda, Vox ha dit que és un publireportatge per vendre fum i, per últim, Sant Cugat en Comú Podem ha qualificat l'anunci de l'alcalde de proposta sense debat ni transparència. I una última reacció de moment a aquest anunci és el de la plataforma Reconvertim el camp de golf, que ha posat el crit al cel per l'anunci del govern de Sant Cugat de projectar en aquesta part dels terrenys un nou barri amb 3.000 habitatges. Segons la plataforma, el projecte no és legal. I han estat crític un home després d'una combustió sobtada en flama a una casa de les Planes. Els bombers han rebut l'avís aquest dimecres passada a la una del migdia per una deflagració exterior a un habitatge de l'avinguda de Can Cortés. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat amb 5 dotacions terrestres que han pogut arribar fins al ferit, però en ser una zona de difícil accés ha calgut activar un helicòpter per evacuar-lo. El SEM també s'ha desplaçat al lloc dels fets. I en esport, la desena edició del torneig John Reca organitzat pel Club Rugby Sant Cugat reunirà gairebé 700 jugadors i jugadores aquest cap de setmana a la Guinardera. Els participants d'entre 4 i 12 anys es dividiran en funció del seu nivell. El torneig també acull activitats solidàries dins del moviment Plaquem el Càncer de l'associació Polseres Candela. Això és tot. Més informació, com sempre, a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 20 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Eva Tataret, Eduard Gené i Juan Merino. I afegirem una mica més d'actualitat. Per tancar la primera hora, parlarem d'art tèxtil amb impacte social i ho farem amb la Joana Casamiglia. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Abordarem la col·laboració entre l'Hospital Universitari Mutua Terrassa i Purina per impulsar la teràpia de gossos. I afegirem una mica d'arts escèniques amb els imprescindibles d'Eduard Gené. I per acabar, ho farem amb el ritme santcugatenc. En aquesta ocasió conversarem amb Selma Bruna, integrant de Marala. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. I avui posarem el focus en l'enquesta d'usos lingüístics que es va presentar ahir als mitjans de comunicació. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Eva Tataret, mediadora literària, Eduard Gené, activista cultural i crític d'arts escèniques, i el Juan Merino, veí i activista de La Floresta. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Com veieu els resultats de l'enquesta d'usos lingüístics? Una enquesta que diu que ja només un terç dels catalans tenen la llengua catalana com a primera llengua, tot i que sí que és veritat que creix el nombre de persones coneixedores de la llengua respecte a fa 5 anys, que és la periodicitat que es fa aquesta enquesta. També és veritat que a Catalunya cada cop hi ha més habitants. Per tant, influeix en els resultats d'aquesta enquesta. Quina lectura en feu dels resultats?
El resultat molt dolents. El resultat molt dolents perquè s'explica una mica que les polítiques que s'estan fent fins ara no serveixen de res. O sigui, per part de la Generalitat, que era la que tenia que continuar, fent una política d'integració, com s'estava fent con lo que era quan van començar la immersió lingüística, i després, clar, pues, també l'assalt de tot el que és la judicatura espanyola, l'estat espanyol polític contra el desenvolupament del català, però a més perquè no estan a l'altura de les plataformes, o sigui, quan arriben les plataformes audiovisuals i tot aquest sistema, que no hem donat el que s'havia de fer. I, clar, pues, si no se planta cara i sembla que alguns le dan por enfrentar-se decididament a les corporacions i als polítics espanyols, i això, pues, anem malament.
Compartiu diagnòstic?
Bueno, jo crec que s'ha de fer una... O sigui, no és només... És veritat que el català té un... Bueno, és preocupant, no? Però també és cert que no som la Catalunya de fa uns anys. Vull dir, hi ha molt mestissatge, molta, no? Molta gent que no tinguis com a llengua materna el català no vol dir que potser a casa es parla castellà, però tu, no, tens la gent té coneixement i coneixença del català i pot aconseguir una conversa en català, una pel·lícula en català, una lectura en català, que no sigui d'ús tan freqüent. També és veritat, per exemple, a Sant Cugat passa, no?, que tenim molta gent estrangers, no? Tu vas pel carrer i sents molt francès, molt anglès, no?, molt italià, i potser són gent que ja estan aquí, però no tenen com a llengua primera, no?
Com a llengua habitual.
Clar, el català. No vol dir que això... O sigui, és preocupant si això suposa que no parlen català i que... No? Això sí que és més preocupant. També és cert que quan ve gent que... No? Ve un francès, li resulta més fàcil adreçar-se en castellà, perquè segurament sigui la llengua que hagi estudiat, no? Com a segona llengua al seu país, que no el català, que li suposa com un esforç, no?, de més.
Després parlarem també de l'estat del castellà, perquè aquest decreixement del català no és a favor del castellà tampoc, eh? Parlem també d'aquest fenomen més de globalització, on cada vegada hi ha persones de més nacionalitats que viuen al nostre país.
Per això crec que hem de fer
país.
una mirada com gran, no? Una mica més gran. Que ens encantaria que tothom que estigués, no?, així que posessin el peu aquí i fessin l'esforç de voler parlar català, Sí, clar, evidentment. Si el que oferíssim, no?, fos... O sigui, si anar a una botiga, la primer que et saludessin, no?, és dient-te bon dia, doncs la resposta per aquesta gent que vol, no?, com... Bueno, que té aquest puntet de voler parlar allò de, allà on està, seria en català. Però això no ens ho trobem, això és cert, no? Vas a una botiga i no et saluden directament en català. No? Però per això dic que és una mirada molt llarga i quedar-los només amb els números crec que és una mica perillós.
Deixeu-me fer una mica de context, que no ho he fet abans d'introduir el tema, abans de demanar-li a l'Eduard una primera valoració, per posar context i que la nostra audiència tingui una mica de dades al cap. El català és la llengua habitual de menys d'un terç de la població per primera vegada, com a mínim en els últims 20 anys, que és des de quan tenim aquesta enquesta d'usos lingüístics de la població del Departament Ara de Política Lingüística. És una enquesta que es publica cada 5 anys i que s'ha presentat aquest dimecres. Això ja ho havíem dit. Amb dades del 2023, l'estudi reflecteix que el 32,6% dels ciutadans fan servir el català per sobre de cap altre idioma, amb un retrocés de 3 punts i mig respecte al 2018, que eren les dades anteriors. Els que tenen el castellà com a habitual també cauen 2 punts, fins al 46,5%, mentre els que declaren fer servir les dues llengües per igual pugen 2 punts fins a arribar al 9,4. De fet, els encastats, que identifiquen com a propis els dos idiomes, van 8 punts a l'alça, i els que ho fan amb un altre o l'altre idioma reculen 6 punts, no? Per tant, guanyaria aquest terreny no només les persones que tenen com a llengua habitual el castellà, sinó aquelles que tenen les dues llengües com habituals, a part de les que tenen altres llengües, que després hi entrarem. Ara sí, Eduard, perdona, perquè havia sigut jo que no havia fet una introducció com calia per la nostra audiència.
Perdonada, sí, no, cap problema. A veure, jo ja començaria dient que sóc molt pessimista amb aquest tema, molt. I fa molt temps que ja vaig dir que els nets dels meus nets no parlarien català. I per què ho dic? Nosaltres, la meva generació, vam néixer al prefranquisme, postguerra, on la llengua oficial, evidentment, era el castellà. És a dir, aleshores es deia castellano, ara es diu espanyol, cosa que és mentida. Castellà és acceptable, espanyol no.
És el gentilici.
Perquè a Espanya es parla molts idiomes, no només el castellà. Quan no podies parlar, vam fer un aprenentatge en castellà. Com a conseqüència, quan vam acabar, els que volien parlar el català, o teníem la família que parlava en català i volíem mantenir el català, hi havia un esforç, però en el carrer, habitualment, es parlava més català que ara. La conversació entre veïns, ja. El canvi que s'ha produït, resulta que hi ha, en aquest moment, tu ho comentaves amb aquests percentatges, es dona la circumstància que hi ha molta més gent que diu que té les dues llengües, el català i el castellà. Per què? Perquè han estudiat en català. Han fet tota la seva escolarització en català i com a conseqüència tal. Però la realitat del dia a dia és que en el propi escola, en el propi institut, quan no estan dins de la classe, parlen en castellà. És a dir, que només parlen en català dins de la classe, quan es fa classe, i en alguns casos, quan creix l'edat, amb dificultats per part del professorat per mantenir el català, perquè quan es parla d'un tema determinat, de tant en tant surt algú que parla en castellà, i si el professor o professora segueix la veta, pararien en castellà dintre de la classe també.
De fet, menys d'un 30% dels joves parlen habitualment el català. Ha caigut 6 punts, abans eren el 36%, tot i que són la franja d'edat dels 15 als 29 anys, la majoritària que millor sap parlar i millor sap escriure el català.
Jo atribueixo de totes maneres a un altre tema.
Sembla que l'endevinaré.
Importantíssim, les xarxes.
Sí.
Després
importantíssim,
ho abordem.
Importantíssim.
Perquè, si
el TikTok estigués en català...
També n'hi ha, eh?
També n'hi ha, però molt poc. Si els influencers, tots fossin influencers femenines i masculines, parlessin sempre en català, potser seria diferent.
També és veritat que els parlants de català són proporcionalment una minoria davant dels parlants del castellà, tenint en compte que l'Amèrica Llatina, molts països tenen el castellà com a primera llengua, i l'estat espanyol doncs també és més gran que la suma de territoris de parla catalana. No és una qüestió de proporció, també, al final.
Sí, aleshores, si la persona que arriba aquí sigui del país que sigui, és igual. No té un interès personal en poder parlar la llengua, el català, si no té aquest interès personal. I no li cal pel viure el seu dia a dia, tan professional com de relació, el català baixa, s'enfonsa. I això és... A veure, no dic inevitable d'una forma... Serà... tindrà un temps determinat de vida, això. I si es fan... Si des del punt de l'administració resulta que es fomenta molt les classes de català, etcètera, etcètera, en quantitat, això disminuirà la rapidesa en l'eliminació. Però és un fet, perquè és un fet, i jo ho visc familiarment.
Anem a posar les dades amb la percepció, no? Que tenim. Les dades ens indiquen que des del 2003, que des de quan tenim les dades d'aquesta enquesta, el català ha anat perdent parlants, no? Que l'utilitzen de manera habitual. Això coincideix amb la percepció que vosaltres teniu quan sortiu al carrer? Creieu que en els últims 22 anys hi ha menys català o menys presència del català en la vida quotidiana que fem, a la feina, al carrer, als comerços, a l'hostaleria, a l'hora de relacionar-nos entre les persones i els veïns i veïnes que ens trobem al carrer? Coincideix o no coincideix?
Jo continuo en la mateixa. O sigui, vull dir que, per exemple, jo amb la gent que me relaciono a la Floresta, pues allà estic el mateix que... Bueno, he baixat una mica, perquè abans parlava més català. I ara, per la gent o el que sigui, o sea, per la gent que ha vingut de fora, se parla més castellà, o almenys en la part que jo estic, o la gent que jo trato, i trato a bastanta gent. Però aquí tenim un problema, i el problema és que, per exemple, mira, avui he vingut en l'autobús, i ven l'autobús, i havia tres persones en la parada. Dos parlen sempre... Bueno, les tres parlen sempre en castellà. Me sento... I resulta que la senyora que estava al costat meu parla en castellà també, comença a parlar en castellà. No sé què paraula he dit en català, i automàticament aquesta dona ha començat a parlar en català amb mi. Això és el que falta. O sigui, això és el pitjor de tot. O sigui, que el canvi aquest que hi ha automàticament. Però és que després resulta de que una de les senyores que venia aquí a la Casa de Cultura, precisament, que està fent el tercer grau, no sé què, de català,
I resulta... Perquè tenim el servei local de català aquí al costat a la Casa de Cultura.
Pues resulta que aquesta senyora escriu molt bé, veníem parlant amb ella després, parla molt bé, o sea, escriu molt bé el català, li encanta el català, però la dona vergonya quan comença a parlar en català, o sea, perquè diu, és que no pronuncio bé. I va dir, ostres, és igual, mira, jo ara mateix vaig a la ràdio, digo, i segurament m'atré moltes gambes, perquè jo no soc català, jo soc extremeny. Jo soc de castellà, ¿vale? Jo, pues, bueno, he fet tots els esforços possibles per continuar. Què passa? Que hi ha molts amics que tinguen la Floresta que són catalans, i n'hi ha forma de que parlin amb mi en català. I això és la frontera més gran
que hi ha. Falta una mica la militància, no?, del catalanoparlant, per parlar en català, i potser també una part de prejudici.
Sí, el prejudici aquest.
És el que deia la Carme Junyent, no?, que si tu... O sigui, està a les nostres mans no canviar la llengua, no? I això és una cosa que és com militància, i que surt... Que si a vegades, si ho tens al cap, ho fas, no? Sí. I segueixes parlant en català tota l'estona, i normalment, a no ser que hi hagi, no?, una mica de...
De reticència.
Això mateix, no? Pots continuar la conversa perfectament en català sempre. Jo crec que... A veure, que el català és una llengua en perill, és evident. Jo entenc la posició... No?
El pessimisme de l'Eduard.
Perquè tu has vist com estava... O sigui, com són la generació que l'heu lluitat, el català, no? Com quan deien a les barres, nosaltres ballàvem... No, senyor Rovira, que deia... Nosaltres ballàvem en català perquè no es podia parlar en català. Ai, mira, m'ha fet ara com una cosa que m'ha recordat d'ell. No, però és que ho deia... O sigui, li sortia de dintre de la panxa, això, no? Llavors, jo entenc que per la generació que l'heu lluitat, el català, que l'heu patit, no? I que... No? I que era perillós parlar en català al carrer, sí, i tant, que... Sí. Ostres, veure ara com es... ninguneja d'aquesta manera i que dius, ostres, per què no feu aquest esforç, no? Per fer... Si saps que una manera són les xarxes socials, que arriba als joves...
De fet, hi ha un pla del Departament de Política Lingüística que ha buscat influenciadors i influenciadores per crear perfils en català a les xarxes socials. No sé si amb 10 persones més a l'univers digital.
Però no ens enganyem. Digital, clar, les xarxes en català, s'ho que has dit abans, arribarà a la gent catalana parlant. Les xarxes en castellà, evidentment, no? Un influenciador arriba molta més gent. I ells el que volen és arribar a molta gent. No?
I viuen, és legítim també, clar, perquè és la manera de viure de la gent.
I viuen per les marques que tenen. Vaig fer una... Perdó, disculpa. Vaig fer una cosa que faig de converses literàries amb una noia d'aquí de Sant Cugat, la Clara Clavera, que ha tret aquell llibre de...
Militant del català i també influenciadora.
Sí, i té un llibre que es diu Petar-ho a les xarxes en català, una cosa així. Vale. Llavors ella deia que havia tingut algunes marques que... és que volem contactar amb tu, però clar, si fas en català, no... Ostres, és la teva feina, eh? Uh-huh. Vull dir que has de tenir-ho molt clar. Dient,
no es pot posar la responsabilitat només en un sector.
I que saben que prendre aquesta decisió suposa que tenir un marc límit més petit. No? Uh-huh. Bueno, cal...
Potser també et surten publicitats d'altres marques, que valoren el català.
Però tindrà menys projecció, no ens enganyem. És que és així, no? Aquesta noia no la veuran a Extremadura. Vale? Llavors, la Generalitat ha de fer una política de proteccionista en aquests casos? Potser sí, perquè és que realment és una llengua en perill, no? Una llengua minoritària i en perill. I per això estem dintre, en el dia que serà el 21 de març, que és el Dia Nacional de la Poesia, el català està dintre de les... No, contemplat com a de les llengües que estan en perill. Que avui quan estava llegint, o sigui, pensava, mira, estàs tot ajuntat, no? És que, o sigui, si som conscients que som una llengua en perill, llavors sí que, no? La militància és així, però jo entenc el teu pessimisme perquè és de, ostres, hem lluitat, no? Ho hem patit i ara què està passant, no?
És que jo ho veig d'una forma molt... O sigui, el que s'està produint d'una forma molt natural. Molt natural. Jo dic familiarment, eh? Jo tinc uns nets, per exemple, que totes les pel·lícules es veuen en anglès, no les volen veure en doblades, ni subtitulades, ni subtitulades, que és un altre aspecte. Tenim una llengua que és l'anglesa, que és l'esperanto del segle XXI. O sigui, aquella llengua que van crear esperantistes que volien dir que fos per tothom, per tot el món, és l'anglès. I això ho pots veure tu quan ja us surt una imatge d'un carrer de Pequín que està en anglès i en xinès. O sigui, és brutal. Per tant, l'anglès té aquesta força també que li dona el cinema, les xarxes, els musicals, la música, les cançons, etcètera, etcètera. Això per una banda. Per altra banda, hi ha aquest aspecte doncs, de la gent que ha vingut a viure aquí, perquè Sant Cugat en aquest moment, sempre des de fa molts anys, és la ciutat de Catalunya que té el percentatge més alt d'estrangers. Tenim en compte que el percentatge d'estrangers sobretot és de la Unió Europea, no d'africans, ni asiàtics, ni sud-americans. El percentatge més gran és italians, alemanys, francesos, anglesos...
A Sant Cugat.
Tenint en compte que molts dels italians que estan com a italians són italio-argentinos, perquè tenen la doble nacionalitat. Això vol dir que, insisteixo, la presència de l'idioma, de l'idioma preponderant per la relació, en tots els sentits, comercialment, econòmicament, la relació, és el castellà. És el castellà.
Tot i el castellà, insisteixo, però... ha baixat també 2 punts com a llengua habitual. Anem a posar dades en això que apuntava l'Eduard.
Abans volia dir una cosa. Bueno, que estàvem parlant de que s'ha lluitat molt, però jo recordo que la gent emigrada també va lluitar per el català, que va fer la immersió lingüística.
I tant.
I jo lo que sempre estic dient, però per què s'ha deixat aquesta política, la Generalitat, de continuar insistint en... la gent que era propensa a tots, perquè era una forma de pujar els seus fills que pujassin a l'escala social.
D'integració social, no?
Social,
i d'igualtat, no? D'oportunitats.
Exactament.
També és veritat que el context era un altre.
Sí,
no?
D'acord, el context era un altre.
Catalunya ha sigut i serà un país que ha rebut immigració i hem sigut
sempre,
un país migrant. El català era una eina d'inserció en la societat catalana perquè era la llengua predominant. En un context dels anys 60-70, la migració era sobretot del sud d'Espanya. Amb el canvi de segle, hi ha un canvi geopolític al món i la migració és d'arreu del món, no? Ens arriben persones que venen a treballar des d'altres països d'Europa, de l'Amèrica Llatina, de l'Àfrica, per diferents circumstàncies. Hi ha la presència de l'anglès i, per tant, tenim una diversificat en la població molt més elevada. De fet, l'enquesta reflecteix també que hi ha un augment de persones que tenen altres idiomes com a llengua inicial, no? Sempre tenim al cap el català i el castellà, però el 16,2% tenen una altra llengua que no és ni el català ni el castellà. Per tant, creieu que hi ha prou eines a l'abast de les persones que arriben d'altres països que volen aprendre català que ho puguin fer? Recordo el setembre, que és el moment on les persones s'inscriuen als cursos d'idiomes. A casa nostra tenim el Consorci per la Normalització Lingüística, que és qui ofereix els cursos oficials de la Generalitat de Català, i hi havia moltes persones que s'havien quedat sense plaça per estudiar el català. Hi ha diferents casuístiques. Una, que no hi havia places. Dues, que hi ha moltes persones que venen a viure a Catalunya, que estan en edat laboral i, per tant, necessiten uns cursos en uns horaris determinats i a prop de casa o de la feina. Què falta, no? Perdem parlants catalans. La Generalitat ha creat la Conselleria de Política Lingüística, per tant, sobreentén que hi ha cert interès perquè això no vagi a més.
Amb un
Sant Cugat tinc el cap davant. Què ens falta? Perquè de ben segur que hi ha persones que venen i que el volen aprendre el català. N'hi haurà d'altres que no, evidentment. Però per aquelles persones que el vulguin atendre, tenen prou facilitats?
No les tenen.
No.
Què fem?
No les tenen, però jo continuo dient... No hi ha... O sigui, això,
falten places, sí.
Falten places, segur.
Falten profes de català, també.
Sí. I amb les declaracions d'ahir del conseller va quedar claríssim que una de les opcions és augmentar el pressupost per poder crear més places per la gent que estigui interessada.
Ja tenim una feina aquí que té que fer bé la Generalitat, que fins ara no ha arribat a fer-la bé.
Ha de fer-la la Generalitat amb els nostres diners. No ens oblidem mai d'això.
No, amb
els nostres diners.
Però ja que tenim voluntat política.
Ja,
però a vegades és més la voluntat política que els diners.
Insistim, perquè a vegades sembla que el faci la Generalitat o ho faci l'Ajuntament i no. Ho fa perquè els diners ha recaptat del que nosaltres hem donat, a vegades amb molta mala gana.
Sí.
S'ha de dir.
Sí, no, estic d'acord.
S'han de pagar impostos. I tothom amb la part que li pertoqui.
Però la veritat és que, per exemple, hi ha molts escoles, per exemple, no? de primària, que ofereixen, no? Perquè saben que tenen, no? unes famílies. I llavors, per posar-ho més fàcil... Vull dir, jo crec que sí que hi ha com aquesta voluntat i s'ofereixen classes de català per adults no? arreu del territori. És veritat que hi ha aquest problema dels horaris i tot plegat, que falten profes de català, que s'haurien d'ofertar més. Però, certament, si tu tens ganes d'aprendre català, hi ha molts llocs per poder aprendre català, encara que sigui per fer només... No cal que aprenguis gramàtica i que puguis recitar el Maragall. No, per fer conversa, per sortir-te'n una mica, n'hi ha per tot arreu. I, no que sé, no? A la Universitat de l'Autònoma, gent que fan parelles lingüístiques... Si tu tens ganes, és una mica el que dèiem, no? Si tens ganes, arribes, si tens ganes d'aprendre català, aprens. Ara, què passa? És que pots estar vivint aquí...
Tranquil·lament,
20 anys, 25 anys...
I jo tota la vida.
Perdoneu que parli d'una cosa personal, però no, un dels meus germans, que es va casar amb una noia japonesa, va viure aquí durant 25 anys...
No va parlar
res en català, no va aprendre res en català, no li feia falta... No li va fer falta. No li feia falta. I punt, xim-punt. No? Si t'hagués fet falta per anar a l'escola. No? Perquè l'escola, no, al segon any, dir-li, escolta, mira, no? Farem la reunió en català. Més lentament, però la farem en català. Però acabem fent aquest... No? Per facilitar i...
Una de les coses que s'estan fent, bueno, nosaltres ja la Floresta lo tenim, i jo crec que això és molt important, he fet classes en català, que en aquest cas l'estan donant Òmnium, l'estan donant Òmnium allà a la Floresta, a la gent vinguda de fora, a tots els xavals aquells que surten de... Bueno, i no tan xavals, perquè van dones... Tal. Això hi ha que promocionar-lo més. Això hi ha que donar-la a conèixer més, perquè la gent se vagi a apuntar, perquè ten en compte que moltes vegades la gent que ve de fora... imperiosament, si vol un treball, moltes vegades no se lo donen perquè no sap el català. O no té coneixements del català. I sobretot, quan ve de fora, el primer que passa que el turisme, l'hosteleria. Hi ha molts llocs que sàpiguem una mica. No? Doncs sí, venen aquí, se fa la Casa de Cultura, fa el curset, se porten el
paper, sí, el certificat.
El certificat, com que ja ha fet el curset, i va, ja se lo donen. Però hi ha que practicar-lo més, i hay que treballar. I això està per això estan les parelles lingüístiques, també.
Has tocat un tema que és molt punyent, eh? Sí. Molt. Perquè hi ha un camp que és horripilant el que està passant, que és sanitat. O sigui, obligatòriament, qualsevol metge o metgessa que arribi de fora ha de cursar un curs de català per, com a mínim, poder entendre el català. La realitat és que això es dona la feina a vegades sense que s'hagi fet això, i molts dels que van a fer la visita es troben amb el problema de que aquesta persona no únicament no els hi parla en català, sinó que els hi diu que si no parlen en castellà no els atén. Això és fotudíssim. Hi ha un article que ha aparegut al món, escrit pel nostre amic Víctor Alexandre, que parla de 5 casos amb noms, cognoms, lloc, dia, explicant això, i és horripilant. De dir una metgessa a una persona que la va visitar, si usted no me habla en castellano, perdón, en español, sí, porque yo he venido a España que se habla español, y por tanto usted me tiene que hablar en español.
La podria sí, pensar també que això és una minoria en el arreu, vull dir que això és una qüestió de mala educació.
Existeix. I aquesta persona, no l'han fotut de fora.
Sí, però hi ha una...
No, és el primer que havien de fer. No, però per què no la foten a fora? Perdoneu-ho. Per què no la foten a fora?
Perquè fan falta metges.
I per què fan falta metges?
Estava buscant
metges
ara les dades de quin percentatge de metges de la sanitat pública eren de fora de Catalunya, perquè és que no em vull equivocar amb la dada, no vull donar dada incorrecta i no l'estic trobant.
Crec que era el 53%.
I per què no els hi falten metges? Perquè no paguen el que han de pagar amb els metges.
Bueno, no és només una qüestió de salari, sinó és la planificació que s'ha fet a llarg termini de les ofertes de places que fem a les universitats catalanes, amb la necessitat que tenim en els hospitals i centres de salut públics d'aquest país de tenir metges. És una qüestió de planificació.
Sí, el president del Col·legi de Metges l'altre dia va estar fent unes declaracions que eren superinteressants, perquè parlava justament d'això. En venen metges, molts metges que no són de la Unió Europea, perquè necessitem metges, però no deixem que deixem alumnat que vol entrar a estudiar medicina a les nostres universitats perquè no tenen prou nota i perquè és molt car, costa molt diners.
El 37,6% dels metges que exerceixen a Catalunya tenen de llengua materna el català. El 37,6%.
Sí, el 53%, el 53% penso que deia que eren tots de fora. I a més, iban a contratar-lo a Amèrica Latina perquè li sortien més barats.
Pues clar.
I a més, encara...
El preu públic no va en funció de l'origen de la persona, no.
Tenen que fer... Bueno, això és la declaració del Pedrós. Això va ser aquesta...
Almenys en un hospital públic no es pot pagar diferent una persona depenentment del seu origen.
La formació d'un metge que s'hagi format a les universitats catalanes, evidentment, hi ha una gran part, una proporció, no sé la proporció exacta, que es paga en diner públic. Vull dir, el que pagues tu com a universitari no és el que costa la carrera. Hi ha tota una part que te la paga l'Estat. Llavors, aquells metges que són catalans, evidentment, han costat uns diners, i un metge que ve de fora no ha costat aquests diners.
De formació.
I després el tema de la...
No? El MIR també, o sigui, que
clar,
no
fan... Tot és, que no. Però és el que has dit, és que ho has dit perfecte, Alba. És que és un tema de planificació, en aquest cas, amb el tema del català i la sanitat, però ens passarà que acabarem no tenint prou docents i venen docents que tenen un nivell de català baixet. I si els docents no tenen un bon català, són modelatge, no?
Hi havia una crítica precisament en aquest sentit aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, d'una professora d'un institut de Badalona que posava sobre la taula, no?, que l'escola és una de les parts més importants en la infància i la joventut de les persones, on també allà ens podem desenvolupar amb el català, on hi ha persones que arriben d'altres països i no tenen el català com a llengua materna. Aquí, més enllà de les hores que fem de classe de català, també hi ha el context. Si els professors no parlen en català a l'alumnat, doncs tenen menys oportunitats d'aprendre aquest idioma, i després hi ha tot allò que surt de l'escola, no? Aquestes persones que arriben de països que no són catalanoparlants, que possiblement amb l'escola no en tenen prou per tenir un bon nivell de català en pocs anys. Sí. Per tant, fora de l'escola també necessiten aquest acompanyament.
Sí. Això del metge deia una cosa al Pedrós... Molt curt, perquè estem fora de temps. Que resulta que de cada 4 estudiants que hi ha de medicina, 3 són de fora, però fora deien que d'Aragó i València, no? Diu, és que aquí no es queden curts, després fem una formació amb aquesta gent i aquesta gent se van tots cap a fora i no es queden sin metge.
En tot cas, el Col·legi de Metges també diu que el 80% tenen predisposició per aprendre i millorar el coneixement de la llengua. Per tant, hem de veure què passa entre aquesta predisposició majoritària i que no es pugui exercir. També és veritat que quan les jornades que tenen els metges, que moltes vegades són més llargues de 40 hores per la manca de personal sanitari que hi ha, doncs possiblement després et queden poques ganes d'anar-te a posar a estudiar català i tens ganes d'anar a casa, no? Viure la teva vida. En tenim per estona, per abordar aquest tema. En tot cas, Juan Eduard, Eva, moltes gràcies per acompanyar-nos, que acabeu de passar molt bona setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Joana Calçamiglia és una artista del tapís, una etiqueta que a la nostra ciutat té una connotació especial, tenint en compte que Sant Cugat va acollir l'Escola Catalana del Tapís, creada el 1957 per Josep Grau Garriga i l'Ajuntament de Sant Cugat, el llegat de la qual es pot visitar al Museu del Tapís Contemporani, a la Casa Aymat. A banda d'això, la Joana és biòloga de formació, té un postgrau de museologia científica i un màster en intervencions socials i educatives. Avui l'hem convidat per saber com combinar, com compaginar tot això en el seu dia a dia. Joana, benvinguda i molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
A la teva web tu et presentes amb tres conceptes: art tèxtil, comunitat i acció social. Quin pes té cada un d'aquests tres factors en la teva vida?
Vale, mira, això ha anat variant, perquè jo, bueno, jo vaig estudiar biologia i vaig exercir 3 anys, però després de seguida vaig veure que no era el meu i que sempre m'havia tirat molt temes més de voluntariat, no?, d'acció social, bueno, participant en entitats aquí al poble, bueno, sempre m'havia mogut molt, molt aquesta part social, no?, aquesta inquietud social, política i tal. Llavors, vaig decidir fer un salt professional molt fort, que també va ser com...
Quin canvi,
sí,
eh?
Un canvi molt fort, sí, sí. I res, vaig decidir deixar la feina de biòloga i posar-me a treballar a partir de la meva experiència no laboral, perquè era voluntària, girar el currículum amb una orientadora que em va ajudar molt i començar a treballar en l'àmbit social. Vaig començar a treballar al carrer amb joves a Terrassa, en barris de l'est, i bueno, a partir d'aquí vaig començar a fer com aquest canvi professional, no?
Ara ens ho deies, ets biòloga de formació, em deies que vas exercir 3 anys. Fins que no vas fer aquest canvi, què vas fer com a biòloga?
Doncs mira, vaig estar 3 anys treballant a l'Hospital Clínic, a coordinació de trasplantaments i després al Banc de Teixits. O sigui, curiosament,
mira,
jo ja em
dedicava...
Sí, és que exacte, algú fa poc m'ho va fer veure. Ostres, és que tu ja et dedicaves als teixits, no?, als teixits humans, en aquest cas.
Ja hi havia una relació.
Sí, jo feia, bueno, avaluació i tractament dels teixits per ser trasplantats, no?, per fer trasplantament de teixits.
I ara ens explicaves, no?, arriba un moment que tu veus que allò no és el que t'agrada, no?, per dedicar-t'hi almenys laboralment tota la vida, i fas aquest salt al món de l'art a través també d'una part més social, amb aquest projecte que ens deies que feies a Terrassa.
Exacte. Llavors, a Terrassa vaig estar un temps treballant amb això, amb joves, amb dones, amb grups de dones, també promocionant l'esport amb nenes, perquè, bueno, eren barris que no les porten les nenes, així, per exemple, el futbol, així
encara,
no es practicava, no? I, bueno, pues, impulsant també temes de mediació veïnal. I després ja vaig començar a treballar més en altres barris, a Barcelona, al Casal dels Infants, al Raval, bueno, vaig com saltar amb diferents feines, i ja molt orientada a l'acció comunitària. Què vol dir això? Bueno, acció social, acció comunitària, comunitat... O sigui, l'acció comunitària el que promou és crear espais o projectes que vinculin persones a millorar les seves condicions de vida, no? Bueno, que s'empoderin com per organitzar-se, detectar les necessitats que tenen i millorar i organitzar-se per generar projectes i situacions i contextos que els ajudin a millorar, no? Sobretot amb persones en risc d'exclusió social, bàsicament, no? O amb situacions de vulnerabilitat social.
I suposo que hi arriba un moment que aquí entra el factor de l'art, no? Per vehicular tot això. Si et sembla, parlem una mica d'aquestes passions teves, la del tapís, dèiem al principi. Com arriba el tapís a la teva vida, tot i que veiem els teixits ja en la teva part de biòloga? No sé si potser va ser amor a primera vista o va entrar a poc a poc.
Doncs mira, va entrar d'una manera en dos moments, diguéssim. O sigui, als 30 i pico d'anys, el meu germà em va regalar un teler petit, que era igual com que jo tenia de petit, quan jo era petita, però de fusta. El que jo tenia abans era de plàstic, i doncs me'n va regalar un de fusta i per mi va ser un flashback total. O sigui, ell se'n recordava perfectament que jo de petita feia tapís i em tirava hores fent tapís sol allà amb les llanes i tal, i jo això ho havia esborrat.
Carai.
O sigui, en realitat va entrar quan jo era petita, no? Potser, no sé, tenia 7 o 8 anys, potser. Però després, bueno, ho vaig abandonar en algun moment i no me'n vaig tornar a recordar mai més. I ell sí que ho tenia present i em va regalar aquest taler. I per mi va ser, uau, ostres, a mi això m'encantava, em flipava, i que curiós que se m'ha oblidat, no? I a partir d'aquí vaig començar a reprendre-ho, a jugar una mica amb el taler, em vaig apuntar un curs amb la María del Araujo, que és una artista tèxtil, dissenyadora, és veneçolana però treballa a Barcelona, i em vaig posar a fer classes amb ella, i a partir d'aquí ja va començar com aquesta
relació
amb el tapís. Sí.
De fet, periòdicament ofereixes tallers per ensenyar tapís a persones que hi estiguin interessades. Amb les sessions que ja has anat fent, has detectat si hi ha algun perfil concret de persona que li agrada més aprendre aquesta tècnica tèxtil?
Doncs mira, no t'ho sabria dir. Sí que és veritat que potser per disponibilitat doncs la gent gran s'apunta bastant, però també hi ha gent jove, inclús. Jo també faig rebo classes a l'Escola de la Dona, i hi ha un alumne que tenia 22, 20, que estudia disseny tèxtil i que, bueno, que s'ha apuntat també, no? Vull dir, no, és bastant divers.
No discrimina.
Sí, això sí, tot dones. No he tingut mai cap alumne home. Això sí, aquest bias de gènere és... Bueno, no és casual, no? Vull dir, és una activitat al tèxtil molt vinculada a l'esfera domèstica, a la dona... De fet, una activitat i un art, l'art tèxtil molt invisibilitzat, no?
Invisibilitzat perquè després tenim grans dissenyadors que són homes, no? De les treballadores del tèxtil han sigut i són les dones.
Sí. Sí, inclús amb tapís també ha passat, no? Vull dir que grans noms com Garriga, no? Són homes, no? Però també hi ha teixidores i artistes del tapís, dones, també molt, molt bones, no?
Per aquelles persones que encara no hagin teixit mai un tapís, creus que és imprescindible tenir coneixements de costura, de mitja, de punt de creu, de qualsevol tècnica abans d'iniciar-se, o qualsevol persona que li vingui de gust en pot aprendre?
Sí, no cal tenir cap coneixement previ. No... De fet, quan jo era petita, ningú me'n va ensenyar. Vull dir que ja avui dia, a més, es pot, a través de tutorials, vull dir, com tot, no? Es pot aprendre en un curs de domèstica
manera.
Perfectament, no? Queda raro que ho digui jo, no?, perquè jo dono classes, però vull dir, realment avui dia és una cosa molt accessible aprendre a fer, sí.
I cal alguna... Quin material cal per fer el tapís? És una activitat que, després d'haver fet algun curs amb tu, per exemple, es pot fer a casa, no? En aprenem primer, però després és allò que ens podem quedar per fer el nostre temps lliure, per relaxar-nos a casa...
Sí, de fet, els cursos que jo dono ho oriento de manera que el material que fem servir sigui algo usual, o sigui, normal, que pots comprar a qualsevol lloc, de manera que després puguis fer a casa, seguir fent i practicant el que has après. Bueno, donar autonomia en aquest sentit, no? Sí, sí.
I què en penses no sé si ho diré bé això, del tufting, aquesta moda que s'ha popularitzat els últims anys, que consisteix en crear les catifes i els tapissos amb una pistola de forma artesanal, però que al final és molt ràpida. No sé si potser va una mica en contra el procés de catarsi o de relaxació que té fer un tapís a mà. No sé si ho has provat i quina opinió en tens.
Mira, m'encanta la pregunta. A mi no em crida l'atenció, tot i que, bueno, molta gent li interessa molt i li agrada molt, no? Vull dir, està molt de moda, diguéssim. Però per mi té dues coses que m'allunyen. Per una, que hi ha una màquina que, que està entre la mà, no?
No és tan
entre
artesanal,
la mà física, no? I que no és el... També fem servir agulles, de fusta i altres estris, però per mi m'allunya el tenir una màquina elèctrica, no? I després aquest aspecte clau que has dit, la velocitat. O sigui, teixir és una pràctica molt contracultural en el sentit de que és a una escala de temps que estem molt poc acostumats, no? Perquè és una escala... O sigui, tu quan dius que un tapís així que veus normalet porta 30 hores o 40 de feina, la gent al·lucina, no? Que després també, clar, inclús et diuen, que car, no? Clar, la gent no sap el que... com el temps que implica. Llavors, sí, per mi m'allunya en el sentit aquest, no?, de que l'escala de temps... A mi m'agrada anar lenta i m'agrada una activitat que és tan lenta perquè també és molt meditativa, no? És com una meditació en moviment, no? Llavors, per mi és un ingredient imprescindible i que jo crec que és de les coses que m'ha enganxat més del tapís.
Del tapís. Al principi de l'entrevista ens ho comentaves, tu defineixes amb el concepte de comunitat, no?, i d'acció social. Dins la teva trajectòria t'has dedicat més de 15 anys a l'acció social des de la primera línia de la intervenció. Ens has explicat l'experiència a Terrassa, també al Casal dels Infants del Raval. Què més has fet?
En l'àmbit comunitari?
Sí, de comunitari i d'acció social.
Vale. He treballat també en bastants projectes d'acció social, però vinculada a camps com l'educació o l'arquitectura, inclús, la gestió de l'espai públic o la presa de decisions en l'espai públic, no? Amb cooperatives, però de vegades també en projectes dins de la Diputació, no? En projectes que lidera la Diputació. I també fa uns anys ja que m'estic dedicant més a una part més d'assessoria, acompanyament...
De consultoria.
De consultoria, no?, social, sempre amb aquesta mirada comunitària, amb ajuntaments.
En què consisteix aquesta feina de consultoria? Perquè la gent que no conegui, no?, aquesta figura dels consultors, que moltes vegades treballeu amb l'administració pública també, fins i tot feu.
Doncs mira, els ajuntaments moltes vegades des de diferents departaments o àrees, no?, com pot ser drets socials, no?, per exemple, serveis socials, doncs pot tenir la necessitat, no?, d'implementar un pla, doncs, per reforçar la seva relació amb la ciutadania, per detectar millor les necessitats que es tenen des de la ciutadania, per canviar maneres de treballar les pròpies treballadores socials, educadores socials, per poder tenir més eines per sortir més del despatx i acostar-se més al carrer... No? Totes aquestes eines i estratègies són el que jo impulso com donar aquesta formació, faig també, com acostar, no?, a totes aquestes eines i estratègies als professionals.
Ha canviat la visió de la societat des d'aquests anys que tu et dediques a la consultoria, si no m'equivoco, des del 2016. Hi ha una necessitat més de tenir aquesta visió comunitària de tot el que fem des de les empreses i també des de l'administració?
Jo crec que sí, perquè...
O la voluntat?
Jo crec que sí, perquè com... Bueno, amb aquesta societat context capitalista que vivim, no?, i de cada cop més individualisme, doncs, bueno, les desigualtats socials van creixent, no? I d'alguna manera, jo crec que hi ha la necessitat de... Jo no diré revertir, no?, perquè potser és molt pretensiós, però almenys frenar o no sé, com dir-ho, no? Crec que sí, que és supernecessari. Sí, sí, com cada vegada organitzar-nos i tenir més eines per fer coses juntes, no?
Ets un belluguet, per dir-ho d'alguna manera, tot i que ens has dit que t'agrada aquesta calma, no? Passes per la biologia, pels projectes comunitaris, per l'acció social, pel teixit... No sé quins projectes tens a curt, mitjà i llarg termini. No sé si et veurem algun altre àmbit, fins i tot. La teva formació també és molt diversa, de fet.
Sí.
No? Cap a on camines ara, Joana?
Doncs mira, ara mateix m'estic com enfocant molt en un tipus de projectes, bueno, és com d'un dels serveis que ofereixo, que són que com els processos creatius per la transformació social. vale? Que això seria com crear contextos de grups de treball de persones que a través d'un tema d'interès que els estigui movent en primera persona, poder crear obra artística col·lectivament i poder-la explicar, bueno, donar-la a conèixer en el seu entorn social.
Com... Posa'ns un exemple.
Sí. Mira, acabo d'acabar un projecte així. He estat a l'Hospitalet, que és un dels municipis que ara estic treballant més, i he estat amb un grup de dones que eren usuàries de l'Escola de Vida, que és una escola comunitària, una escola d'adults, però comunitària, és a dir, que les profes i alumnes s'autogestionen des de les pròpies veïnes i així, no? Llavors, hi ha hagut, bueno, l'any passat va haver-hi un grup de dones que van estar treballant sobre el seu dol migratori, les conseqüències, no?, que ha tingut aquest dol migratori. Llavors, aquest grup tenien ganes com de seguir treballant i ho vam fer, bueno, en aquest cas vaig fer una proposta per treballar a través del tèxtil, amb tapís i diferents arts tèxtils, i també combinant-ho amb fotografia. Llavors, el tema que vam triar va ser el sentiment de pertinença. O sigui, ja portaven un temps treballant el dol i ara volien dir, bueno, nosaltres estem visquent un dol, no? Portem algunes més o menys temps, però també estem aquí per aportar, no? I tenim coses a aportar i volem arrelar-nos i estar aquí, no? Llavors, com treballar també aquest reforç de la pertinença. Llavors, a partir d'aquí vam crear dues obres tèxtil fotogràfiques, o sigui, com que combinaven les dues tècniques, i ara estem fent una mica d'itineració, no? Estem itinerant l'exposició en diferents espais. Llavors, ara, per exemple, la itinerem al CAIT, que és com el PIAT o el SIAT, a l'Hospitalet es diu CAIT, el Servei d'Atenció i Informació a les Dones, i allà farem un nou projecte semblant, però a través, o sigui, primer fem una trobada amb les dones perquè expliquin a les dones que seguiran pues, com va ser l'experiència, com un intercanvi d'experiències.
Com has arribat a utilitzar d'alguna manera, en el bon sentit de la paraula d'utilitzar, l'art per canalitzar tota aquesta acció comunitària? Tenint en compte, no, que la teva formació ve de la biologia, tot i que després ha anat, a través dels teus interessos, ha anat migrant, no? Però... Però en aquest exemple que ens explicaves ara, com l'art canalitza tota aquesta acció comunitària, que potser d'una altra manera és difícil de visibilitzar o d'expressar, fins i tot.
Sí. Sí, bueno...
Que té el tapís, no?, que ens permet fer això.
Mira, a mi m'ha ajudat molt el tapís a gestionar una situació... Bueno, una situació que jo ara ja tinc molt racionalitzada, molt ja ubicada, no?, que és que jo durant uns anys de la meva vida, als 30 i pocs, em vaig separar, llavors... Quasi fins als 40, no?, vaig estar com 7 anys o així, molt, entre cometes, a contracorrent del meu entorn, no?, perquè la gent, doncs, és un moment vital, que al final els moments vitals estan molt pautats. Què passa, no?, encara que no ens n'adonem, no?
Una qüestió biològica gairebé en alguns, sí, bueno, algunes etapes, o
més
i
cultural,
socials.
Sí, segurament, no?, i social, però, bueno, també amb pautes biològiques, òbviament. Però, clar, la gent en aquell moment, al meu entorn, doncs, està... consolidant parelles, començant projecte de família, tenir fills, la casa, no sé què, no? Com... I jo em vaig estar uns anys com molt desubicada en aquest sentit, no? Perquè jo venia en tot... m'estava passant com tot el contrari, no? Llavors, bueno, em vaig trobar un temps com compartint casa, potser sense voler-ho, però tampoc voler estar sola, bueno, així donant voltes una mica, no? Llavors jo crec que per mi la soledat va ser una experiència... com molt profunda, o sigui que em va marcar moltíssim, i el tapís em va ajudar molt a portar-la, com sobretot durant el confinament, per exemple, que va ser com la culminació d'aquest estar sola, no?, que a més ja era físic, no?, perquè estàvem confinats i feia pocs mesos que vivia sola, doncs a mi em va ajudar molt, molt, bueno, pues a connectar amb mi i a veure també com volia estar al món, no?, com moltes hores d'introspecció i de... I alhora pensar, ostres, és que hi ha molta gent, també gent que teixeix també i que pots crear una comunitat també, perquè així permet xerrar alhora. Sí. És un espai també de socialització, no? I vaig començar a pensar art tèxtil, teixir, soledat... I una mica per aquest tema de treballar la soledat...
Aquesta soledat no volguda, a vegades, no?
Soledat no volguda, sí. Però després volguda, perquè per teixir alhora... Jo ho faig sola normalment, no? Tot i que després creo contextos de relació, o sigui, com a profe o així, doncs, o amb aquests projectes que t'explico més socials. Bueno, tot aquest tema, soledat, desitjada, no desitjada, aquest teixir, aquest connectar-te amb tu, connectar-te amb els altres, una mica va venir per aquí,
aquest
jo penso.
Aquest catalitzador.
Sí, sí, sí.
T'imagines molt més temps treballant en aquesta línia?
M'encantaria. Sí, sí, és la meva intenció. Sí, sí, tant.
Doncs, Joana, encantats que hagis compartit la teva experiència amb nosaltres. A més, en un art i una disciplina que a la ciutat doncs, està molt arrelada, no? És una ciutat molt vincle amb el tapís. Celebrem que més sigui amb aquest vincle social i d'acció comunitària que tant falta ens fa en la societat en la que vivim avui dia, que en falta més comunitat i menys individualisme. Sí. Joana, moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.